Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 18 de febrer de 2013, el papa va pronunciar unes paraules novament històriques quan va demanar durant el primer Àngelus públic, després d'anunciar la seva renúncia, avui fa tot just una setmana, que es pregui pel seu successor. Dins la seva gran habilitat per integrar en el seu discurs pastoral i religiós la visió de la realitat actual del món, Benet XVI va tornar a fer una crida a la unitat de l'Església. Una Església que, com sabem, ell ha gestionat per dintre i on la condició humana, malauradament, s'ha manifestat en aquests 8 anys de manera molt diversa, però sobretot en forma d'orgulls, vanitats, divisions i pugnes internes. El Sant Pare, que no ignora això, i en aquesta línia, dins un missatge quaresmal, va recordar que el problema del mal és que sovint el rebem disfressat de bé, i això fa que sigui molt més difícil combatre'l. Un dia més, el pontífex afrontava ahir el seu servei de pastor parlant amb normalitat, des de la seva senzillesa i la seva capacitat d'arribar a tothom amb obertura de líder moral i amb to positiu. Aquest papa ja ha passat a la història, però té encara molts missatges per dir-nos en els 10 dies que li queden a la Seu de Pere. Passa 1 minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En un dia en què parlarem a les 9 amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que ens valorarà la renúncia del Sant Pare, resumim per començar, com sempre, l'actualitat de les últimes hores. Desenes de milers de persones van assistir ahir a la plaça de Sant Pere del Vaticà a la primera pregària de l'Àngelus des que Benet XVI va anunciar que abandonava el pontificat i la penúltima abans que es faci efectiva aquesta renúncia el dia 28. Una benedicció, la d'ahir, i un Àngelus que tenen molt de comiat.
El pontífex va aprofitar ahir l'ocasió per fer una crida a l'Església Catòlica. És el moment de renovar-se. Benet XVI va dir que l'Església, que és mare i mestra i que estima tots els seus membres, crida tots els seus membres a renovar-se en l'esperit i a reorientar-se precisament cap a Déu, renunciant a l'orgull i a l'egoisme per viure en l'amor. En la salutació en castellà, el Sant Pare va tornar a demanar pregàries per ell i pel seu successor.
En esta Quaresma pidamos al Señor que la contemplación de los misterios de su pasión, muerte y resurrección nos ayude a seguirlo más de cerca. Al mismo tiempo, de corazón agradezco a todos su oración y afecto en estos días. Os suplico que continuéis rezando por mí y por el próximo Papa.
Ahir diumenge a la tarda, Benet XVI va començar una setmana d'exercicis espirituals amb els bisbes i cardenals de la Cúria Romana. Un temps també per reflexionar sobre el seu papat i els reptes a què ha de fer front l'Església Catòlica. D'altra banda, aquest cap de setmana hem sabut també que el nom del successor de Benet XVI es podria saber abans del que es preveia, i és que el Vaticà estudia avançar el conclave i no esperar fins al 15 de març, segons estableix la Constitució Apostòlica. Això sempre que tots els cardenals electors es trobin abans a Roma.
Parlem ara d'una enquesta que s'ha fet a l'Estat espanyol sobre la renúncia del papa. El 85,2% dels enquestats consideren encertada la renúncia de Benet XVI. Així mateix és opinió majoritària en cada segment d'edat, especialment entre els 29 i els 64 anys, on el percentatge d'aprovació arriba al 90%. És la qüestió que compta amb més suport ciutadà entre les plantejades en aquesta enquesta elaborada per l'empresa NC Report.
Per contra, el 12% consideren que no han encertat amb la renúncia. També és ampli entre els ciutadans el consens que la decisió de renunciar ha estat exemplar. El 76,3% ho creu així. Ho és també en tots els segments d'edat amb major suport entre els qui tenen més de 44 anys, entre els quals són més del 80% els qui lloen el seu gest. D'altra banda, el 21,2% no consideren el gest del papa exemplar. El 53,4% consideren que aquest acte de Benet XVI representarà una fita tant pel successor del Sant Pare com fins i tot per la pròpia Església. Els qui no ho veuen així representen el 40,6%. 20% de la població i el seu major percentatge es registra entre els menors dels 30 anys, on sumen el 50,9%. Una altra majoria de ciutadans, concretament el 52%, afirmen que la imatge de Benet XVI ha millorat amb la seva decisió de renúncia.
Com us dèiem, parlarem de la renúncia del Sant Pare a les 9 amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Canviem, mentrestant, de qüestió. Cimera policial avui al més alt nivell a Madrid arran de la presumpta trama d'espionatge destapada els últims dies. La policia pretén coordinar la recerca de centenars d'informes que hauria elaborat l'empresa Método 3 sobre polítics, empresaris i jutges per evitar que arribin a mans poc adequades.
Sembla que ja hi podria haver hagut contactes entre la policia i persones per tractar d'aportar alguna dada que permetés localitzar aquests informes. Però a més de trobar els dossiers, la policia també vol esbrinar com s'haurien filtrat. En aquest sentit, segons va publicar ahir El Periódico, el director general de Método 3, Francisco Marco, assenyalava dos empleats de l'agència de detectius com a responsables d'haver filtrat dades i informes, segons els quals podrien ser falsos. Marco va anar a declarar voluntàriament divendres passat davant de la policia com a testimoni.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, assegura que no és casualitat que surtin ara, que el Parlament ha engegat el procés sobiranista, aquests informes i aquestes dades sobre enquestes, sobre escoltes, perdó. Junqueras avisava en l'entrevista del diumenge del 324 que l'Estat farà tot el possible per desprestigiar el procés.
Oriol Junqueras assenyala que l'Estat espanyol i els mitjans de comunicació espanyols faran tot el possible per torpedinar aquest procés. Assegura que els buscaran i que els remenaran i faran tot el possible per intentar, com dèiem, desprestigiar-lo. Junqueras va assegurar també que el procés sobiranista està amenaçat perquè hi ha poca gent que té molt de poder que està interessada que això no vagi endavant.
En canvi, el Partit Popular no veu relació entre l'allau d'escàndols de corrupció, les sospites d'espionatge i el procés sobiranista de Catalunya. Al contrari del que opinen des d'Esquerra i des de Convergència i Unió també, així s'ha expressat, per exemple, Josep Rull aquest cap de setmana, el PP català, però, considera immoral i indecent fer aquesta vinculació.
Precisament el portaveu del Partit Popular català, Enric Millo, ha demanat al líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que deixi de fer comparsa de Convergència i Unió. Junqueras, per la seva banda, ha assegurat que l'entrevista del diumenge del 3CAT24, que no és casualitat, com dèiem, que la trama d'espionatge surti ara que el Parlament ha engegat el procés sobiranista.
Un cap de setmana aquest que ha estat molt marcat també informativament per la declaració de Diego Torres, exsoci d'Iñaki Urdangarín, davant el jutge del cas Nós. Va implicar la Casa del Rei i la infanta Cristina en els negocis d'Urdangarín.
Doncs sí, a més denuncia que l'advocat del duc de Palma li va oferir diners perquè no parlés. En la declaració davant del jutge, Jesús Castro, Torres ha explicat que ell i que Iñaki Urdangarín es van trobar a la Zarzuela el març del 2004 amb el secretari de les infantes, Carlos García Revenga, també amb l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tot per organitzar el fòrum esportiu València Summit, que és un dels esdeveniments investigats en el cas Nós. Camps, però, s'ha afanyat a desmentir-ho a través de l'agència EFE.
Nova marea blanca a Barcelona i en una vintena de ciutats espanyoles més per defensar la sanitat pública aquest cap de setmana. A la capital catalana, milers de persones, 8.000 segons la Guàrdia Urbana i 50.000 segons els organitzadors, es van manifestar ahir al migdia convocades per la Plataforma en Defensa de la Sanitat per exigir que s'acabin les retallades en el sector.
Professionals i usuaris, molts amb bata blanca, es van unir per formar una gran marea blanca per el recorregut a Via Laietana fins a Correus. La Plataforma en Defensa de la Sanitat ha volgut així remarcar una vegada més que per garantir un sistema de salut just per a tothom és necessari que l'administració posi fi a les retallades com a única sortida de la crisi.
I continuen, malauradament, els assalts violents a les comarques gironines, uns assalts que s'han multiplicat els darrers mesos. Dissabte, per exemple, en van ser dos, i gairebé doblen ja en el que portem d'any el nombre d'aquest tipus de delicte de tot l'any 2012, 54, en relació amb l'any anterior, quan se n'havien comptabilitzat 29.
L'alarma va saltar amb la mort del president de la principal patronal gironina durant un assalt a casa seva el 19 de novembre. Des d'aleshores, el degoteig ha anat fent forat als mitjans i també l'interior de les llars. El 30 de novembre passat, per exemple, uns individus van ruixar amb benzina una dona i la seva mestressa per robar a casa seva, i al desembre un matrimoni va resultar ferit lleu a Llagostera en un atac similar.
I la policia local de la Jonquera ha trobat un home mort en un cotxe accidentat en una riera a tocar de la Nacional 2 al seu pas per la població.
Segons sembla, el cotxe amb matrícula francesa hauria sortit de la via en el quilòmetre 778 i hauria caigut per un precipici de 15 metres. La víctima és un francès de 51 anys. Segons informen els Mossos d'Esquadra, el sinistre no és recent i quan es realitzi l'autòpsia es podrà determinar quin dia va passar i les circumstàncies d'aquest accident.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
5 minuts i serà un quart de nou. Seguim repassant l'actualitat d'aquest dilluns. Iberia ha començat avui una de les vagues més contundents de la història de la companyia, amb 15 dies d'aturades previstos. De cara a les 5 primeres jornades, ja s'han cancel·lat 1.200 vols, però el 85% del passatge ja ha estat recol·locat. L'aturada ha començat aquesta mitjanit passada i s'allargarà fins divendres, ja que són 5 dies d'aturades seguides contra la reestructuració que la companyia té previst dur a terme.
Els sindicats protesten contra el pla de reestructuració de la companyia, que podria comportar un expedient de regulació d'ocupació de 3.800 treballadors. Els 20.000 treballadors d'Iberia estan cridats a la vaga. Les mobilitzacions seran secundades tant pels treballadors d'aire com també pels de terra i afectaran algunes de les 120 companyies a les quals Iberia presta assistència. A l'aeroport del Prat, per exemple, a primera hora d'aquest matí, els taulells d'Iberia eren pràcticament buits. En canvi, ja es podien veure algunes cues d'usuaris a les oficines d'altres companyies també afectades. Malgrat les aturades en aquesta primera setmana, Iberia ha pogut recol·locar en vols alternatius la majoria dels passatgers afectats, uns 60.000 d'un total de 70.000, és a dir, el 85%. A la resta de viatgers se'ls reemborsarà l'import del bitllet, segons informa l'aerolínia.
Blancaneu ha estat la gran triomfadora aquesta nit passada als Premis Goya del cinema espanyol. Ha obtingut els guardons de millor pel·lícula, guió original, actriu i actriu revelació, direcció artística, muntatge, fotografia, cançó original, música original i maquillatge. Aquesta aposta muda i en blanc i negre de Pablo Berger ha anat recollint premis al llarg de la nit, fins a 10 estatuetes que finalment s'han portat.
Lo Impossible podia trepitjar els talons a la versió del conte infantil de Berger, però ha perdut embranzida i ha acabat recollint 5 guardons, entre ells el de millor director, per Juan Antonio Bayona. El sol, muntatge, els efectes especials i la direcció artística han estat els altres premis que s'han portat la que és la pel·lícula més taquillera de la història del cinema espanyol. Les aventures de Tadeu Jones ha estat el tercer film en nombre de premis. Ha guanyat els Goya, millor pel·lícula d'animació, a la millor direcció novella i el millor guió adaptat. Grupo 7, que aspirava a 16 premis, ha marxat finalment amb 2 guardons a les categories de millor actor revelació per Joaquín Núñez i millor actor de repartiment per Julián Villagrán. Entre els que han marxat amb les mans buides en destaca l'últim treball de Fernando Trueba, l'artista i la modelo, que optava 13 categories.
I els més de 200 col·leccionistes internacionals convidats per l'organització de la Fira d'Art Contemporani Arco 2013 han estat fonamentals, segons els organitzadors, per animar un mercat que ara mateix passa a Espanya per un moment molt difícil, tant per la crisi econòmica com per la pujada de l'IVA cultural fins al 21%. Els organitzadors encara no han fet balanç, però després del tancament de les portes ahir diumenge es calcula que després d'uns dies es veuran uns resultats més positius, segurament, del que s'esperava. En plana internacional, el president de l'Equador, Rafael Correa, ha estat reelegit en les eleccions celebrades ahir per un tercer mandat i ni tan sols necessitarà segona volta. Amb la meitat dels vots escrutats en aquests moments, ja compta amb el suport del 57% dels electors davant del 24% del seu principal rival, l'exbanquer Guillermo Lasso.
Des del balcó del Palau Presidencial i davant de centenars de persones que van omplir la plaça de la Independència, Correa ha agraït els resultats i ha assegurat també als seus partidaris que no hi ha qui pugui aturar la revolució. Després, des de l'interior del Palau de Carnodelet ha assegurat que la seva victòria representa la derrota dels grups amb interessos. Correa governarà fins l'any 2017, quan es retirarà de la vida pública si compleix el que ha promès. El mandatari aliat del president veneçolà Hugo Chávez i també del bolivarià Evo Morales és el primer president des de l'any 1996 que acaba el seu mandat.
També hi ha hagut aquest diumenge eleccions a Xipre, on el conservador Nikos Anastasiadis ha estat el guanyador d'uns comicis fets sota el pes de la crisi que ha posat el país arrossegat per Grècia en el punt de mira dels qui demanen el seu rescat.
Anastasiadis ha aconseguit el 45,4% dels vots i necessitarà, això sí, una segona volta electoral. S'enfrontarà d'aquí a una setmana a Stavros Malas, el candidat al Partit Comunista, aquell que ha obtingut el 26,9% dels vots. Anastasiadis és un ferm partidari del rescat de la Unió Europea i de l'aplicació també d'estrictes mesures d'austeritat. Si confirma la seva victòria en aquesta segona volta, governarà un país enmig d'una de les pitjors crisis econòmiques i haurà de negociar amb la troika de creditors internacionals un rescat valorat en uns 17.000 milions d'euros.
I quan estem a punt de complir els 10 anys de l'inici de la invasió a l'Iraq ordenada per George Bush, ahir va ser una jornada d'atemptats en cadena a aquest país. L'explosió coordinada de diversos cotxes bomba a barris xiites de Bagdad, la capital de l'Iraq, ha provocat la mort d'almenys 26 persones.
Els carrers han quedat sembrats de cadàvers i de ferits entre la ferralla dels vehicles cremats. Les explosions han afectat barris comercials plens de restaurants i de botigues. Ningú de moment n'ha reivindicat encara l'autoria, però tot apunta a extremistes de la minoria sunnita que va dominar el país fins la caiguda de Saddam Hussein arran de la intervenció nord-americana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va tenir control sobre els correus electrònics de tots els seus treballadors, executius i directius durant més de 3 anys, entre els anys 2005 i 2008.
La Fiscalia Superior de Catalunya observa possible responsabilitat penal en el cas de Ferran Soriano, un dels responsables de contractar aquest servei. També apunta possible responsabilitat penal en el cas de Joan Oliver per la investigació de 4 vicepresidents del club. Catalunya Ràdio ha tingut accés a 2 documents de la Fiscalia Superior de Catalunya que demostrarien la instal·lació d'una plataforma informàtica per tenir controlat el correu electrònic que sortia i entrava de les oficines del Club Laurana.
El president de l'Agència Mundial Antidopatge, John Fay, assegura en una entrevista sobre el judici de l'operació Port que les mostres de sang no es refereixen només a ciclistes i que hi ha una altra probabilitat que hi hagi futbolistes involucrats.
Doncs si el president de l'Agència Mundial Antidopatge admet l'esforç del govern espanyol per reforçar les lleis per lluitar amb més eficàcia, això sí, contra el dopatge. Recordem que respecte a aquesta operació Port, un expresident de la Reial Societat ja va denunciar que el club va pagar amb diner negre productes de dopatge. Dies més tard, també el capità de la Reial Societat, Xavi Prieto, va haver de negar qualsevol acusació de dopatge i desvincular el club d'Unostierra d'Eufemiano Fuentes.
A la Lliga de Futbol, després de la jornada 24, el Barça manté 12 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid i 16 sobre el Madrid. Els 3 capdavanters de la Lliga han guanyat aquest cap de setmana els seus partits. Aquests són els resultats. Granada 1, Barça 2, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 0, Valladolid 0, Atlètic de Madrid 3, Sevilla 3, Deportivo 1, Getafe 3, Celta 1, Màlaga 1, Atlètic Club 0, Osasuna 1, Saragossa 0, Real Societat 1, Llevant 1, València 2, Mallorca 0 i Espanyol 1, Betis 0. Els blanc i blaus continuen també la seva escalada allunyant-se del descens. I de bàsquet destaquem que un Barça-Riga alcançat físicament i mentalment va saber refer-se ahir d'un inici dolent i es va imposar per un ajustat 72-70 contra el Fuenlabrada.
I per la seva banda, Real Madrid ha fet pagar els plats trencats de la derrota a la Copa al bàsquet Manresa i es va imposar finalment per 104-70. I a l'NBA, l'equip de la Conferència Oest ha confirmat els pronòstics i s'ha imposat per 143-138 als de l'Est. En la 62a edició del partit de les Estrelles, precisament d'aquesta lliga de la NBA, que s'ha disputat al Toyota Center de Houston.
I un apunt de tenis, dia històric ahir per a Rafa Nadal, perquè el tenista mallorquí va tornar a guanyar un torneig ATP després del Roland Garros de l'any 2012. Nadal es va imposar a David Nalbandian per 6-2 i 6-3 en la final de l'Open del Brasil a São Paulo.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, negociació de la policia per obtenir els dossiers de Método 3. El periòdico Urdangarín presumia de tenir el rei al darrere sobre els e-mails que Diego Torres va presentar al jutge aquest dissabte. El punt avui, cop de diccionari. Es refereix a les definicions més espanyolistes de termes clau del procés sobiranista en les esmenes del nou diccionari de la Real Acadèmia, un tema diferent lligat a la qüestió sobiranista en aquest cas. Diari Ara titula Els correus d'Anós, la documentació lliurada per Diego Torres al jutge que porta el cas Urdangarín fa evident que el rei estava al corrent de tot. El País, Interior atorga alta prioritat a l'espionatge a Catalunya. El Mundo. Oleguer Pujol ha regularitzat 3 milions en un paradís fiscal, diu el titular principal. L'ABC, Rajoy vol abaixar els impostos l'any vinent. I La Razón titula, en canvi, els jutges podran inhabilitar els polítics, entre cometes, cautelarment. Fet aquest resum, de seguida els serveis, després la tertúlia d'actualitat. Avui la compartirem amb Lluís Serra, Eulàlia Reguant i Òscar Ordeig.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda a milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Quinzena del descans a Blancolor del Corte Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit a aquesta hora de moment es manté encara carregat, ple, sobretot a les vies d'accés a Barcelona. És el cas, per exemple, del cinturó de litoral, tram de Sant Feliu, de Llobregat, Cornellà, sentit zona franca, estones també l'autovia 2 més enrere de la zona de Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, l'autopista B23, també al punt de Sant Feliu, més endavant l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, en el cas, per exemple, de la C58, zona de Montcada, Ripollet, sentit Terrassa, o una mica també la de Sabadell, en sentit Barcelona, o les dues rondes, que presenten trams intermitents, sentit Llobregat, de trànsit molt espès, la ronda de dalt entre Vall d'Aura i Sant Gervasi, i la litoral des del Fòrum fins pràcticament al Moll de la Fusta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, de moment, en setè matí de dilluns, en situació tranquil·la, el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables, així ho indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
La jornada d'avui vindrà marcada pel domini dels núvols. L'ambient serà força tapat en general, amb precipitacions que a les d'ara ja afecten a l'Alt Empordà i també algun punt del litoral de Tarragona. Esperem que durant les properes hores les precipitacions del nord-est s'estenguin una mica i amb el pas de les hores, sobretot durant la tarda, es produeixin alguns ruixats que afectaran sobretot al Prepirineu i punts del prelitoral, però que no descartem que afectin a altres indrets del territori. No és descartable tampoc que vagin acompanyats de tempesta. És a dir, que els ruixats podrien ser localment moderats. Les temperatures mínimes han pujat, en general, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre i l'extrem nord-est, i les màximes quedaran similars o baixaran al Pirineu. De cara a demà, la jornada serà inicialment molt tapada també, però s'aniran obrint moltes clarianes amb el pas de les hores i en conjunt quedarà un dia mig ennuvolat, amb núvols més abundants cap al prelitoral i també cap al Pirineu. En tot, al final de la jornada tendiria a desaparèixer la nuvolositat tret de l'extrem sud de Catalunya, on es mantindria i fins i tot aquí es podran produir algunes precipitacions febles, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Les temperatures mínimes demà baixaran lleugerament i les màximes, en canvi, es mantindran o pujaran lleugerament. El vent, tant avui com demà, serà fluix, entre fluix moderat de component est. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La Catedral de Barcelona ha acollit aquest cap de setmana per primera vegada una representació de la vida i la passió de Santa Eulàlia. Concretament ha estat l'espectacle de dansa Eulàlia, representació de la vida i passió de la Santa, amb l'Esbart Ciutat Comtal, que ha estrenat aquesta escenificació. L'altar major de la Seu barcelonina ha estat l'escenari on s'ha recreat la vida de la copatrona de la Ciutat Comtal. Ens acompanya Josep Maria Martí Bonet, col·laborador d'aquesta casa, canonge de la mateixa Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Com ha anat la representació i en què consisteix?
Les representacions, no van haver-hi dubtes.
Sí.
El dissabte i el diumenge ha sigut un èxit. Un èxit que potser massa perquè alguna gent no ha pogut entrar, però de fet estava la catedral plena de gom a gom i la representació ha sigut esplèndida. O sigui que el martiri i la vida, martiri i glorificació de Santa Eulàlia ha sigut doncs, molt ben representada per aquest esbart, amb un llenguatge que és divers del llenguatge de paraules, sinó en mímica i en dansa i en música, una autèntica meravella. Tothom, no he trobat ningú que em digués que no li agradés. Tothom li agrada. És una cosa realment, és una autèntica meravella el que s'ha pogut fer.
Molt bé.
I a més també ha sigut una cosa molt, molt estudiada, perquè portem ben bé 7 anys amb aquesta gent, aquesta bona gent, que han volgut entendre perfectament doncs, el tema doncs, de Santa Eulàlia, perquè, és clar, Santa Eulàlia té moltes tradicions, té moltes llegendes, que, de fet, és com la roba que doncs, està al voltant de la persona, que, de fet, doncs, algunes vegades dona la sensació de que tot és llegenda, però no és veritat. Hi ha una autèntica història en la vida de Santa Eulàlia i la demostració més clara és que tenim, precisament a la catedral, doncs, el sepulcre de Santa Eulàlia, de tal manera que jo ahir vaig dir que la mateixa Eulàlia ens parlava a través d'aquesta escenografia, doncs ens parlava de la seva vida, del seu martiri i de la seva glorificació. Una autèntica meravella. Estic molt content.
Doncs celebrem que estigui content. Només una cosa molt breu, sisplau. Del que sabem, s'ha pogut extreure tot, s'ha pogut treure partit de tot, del que sabem de Santa Eulàlia i del seu martiri.
Sí, sí, sí. Mireu, hem tingut present, per exemple, doncs, el sepulcre de Santa Eulàlia, que està sota de l'altar major, i allà hi ha les diverses escenes. Primer, a Sarrià, després que es declara davant del pretor, doncs es declara cristiana, que era una nena d'uns 13 anys i que a la vegada doncs, és doncs, interpel·lada doncs, pel pretor i després els diversos martiris, fins al final el martiri que en diem doncs, del foc, que va ser, segons diu la tradició, doncs cremada, i es veia perfectament doncs, com si la cremessin, o sigui, una cosa molt bonica,
sí.
I al final doncs, apareixia la glorificació a dalt de tot del presbiteri, la part del trifori, a dalt de tot apareixia Santa Eulàlia, que era una doble, podríem dir, però molt maco, molt maco. Tots
doncs,
estem molt contents.
Doncs compartim aquesta alegria. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat parlant de la representació de la vida i la passió de Santa Eulàlia aquest cap de setmana a la catedral. Esperem que es pugui tornar a fer, perquè també així molta gent coneixerà més coses sobre aquesta santa. Molt bon dia.
El nostre desig és que es pugui repetir cada any, si es pot.
Doncs ho esperem. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, quan són 9:15. Avui compartim aquest temps de comentari de l'actualitat amb Eulàlia Reguán, experta en cooperació. Hola, bon dia.
Bon dia.
També amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, germà marista i també professor de la Facultat de Teologia. Hola, bon dia.
Bon dia.
I des de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, avui ens acompanya el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu, Òscar Ordeig. Bon dia, senyor Ordeig.
Hola, molt bon dia.
Bé, Benet XVI ahir va fer una crida a la renovació de l'Església en un nou missatge, quan avui es compleix ja una setmana des que va anunciar la seva renúncia. La veritat és que ha ofert diferents pinzellades, diferents missatges, moltes frases que tenen gran profunditat i que van molt encaminades a interpel·lar-nos a tots, no? Especialment als cristians, no? Que ens renovem, que superem les pugnes i que estem més units. Ell ha viscut l'Església per dintre, també, aquests 8 anys. Qui vol començar?
Bé,
Lluís Serra, per exemple?
Sí. Doncs per mi va ser una notícia molt important.
Ara, d'aquí a poca estona, farà una setmana. Tot
exactament.
Just, sí.
I a més, la forma de presentar-la va ser molt curiosa perquè la va fer en llatí.
Sí.
La qual cosa és molt interessant perquè molta gent que estava assistint a la notícia del segle en l'Església, per dir-ho d'una manera, doncs no es va assabentar fins que una periodista molt intel·ligent italiana que coneix molt bé el llatí va dir, això és una notícia bomba, i la va esbombar.
No? Els cardenals sí que ho entenien, no? No,
els alguns,
alguns no, no tant.
Perquè es pensaven potser que seria una cosa més rutinària, no? En aquest aspecte penso que és molt important, i ara el que està succeint efectivament és que totes les seves intervencions tenen com un sentit de testament espiritual. És a dir, allò, perquè després, presumptament, potser ja no hi haurà més missatges, potser fins que hagi mort o alguns llibres que pugui publicar potser posteriorment, però tenen un sentit de testament i aleshores potser es poden llegir amb més intensitat. Tenint en compte que és força sorprenent, malgrat la seva edat, per exemple, que en aquesta última setmana hagi fet 2 discursos, un de mitja hora i un de 3/4, sense cap full.
Sí, sí.
Amb una clarividència extraordinària.
Per exemple, dijous, davant els rectors de Roma, sense papers tots.
Sense
més d'una hora.
I aleshores dius, això no és tan fàcil, eh? Vull dir, no, si no ho fa qualsevol, i a la seva edat. És a dir, estem en un tema interessant. En aquests moments està fent els exercicis espirituals de la Casa Pontifícia de Roma i els està predicant una persona extraordinària com el cardenal Rabassi.
Que ha estat aquí a Barcelona diverses vegades, últimament.
Estan diverses vegades. I en el seu Twitter ho va posar ahir, posava, dir, bueno, doncs ara jo ja faré els exercicis aquests.
S'ha d'aclarir que són uns exercicis que els fa sempre durant la Quaresma. O sigui, el Papa està fent com si res, està fent la seva agenda normal.
Exactament, fins al dia que hi toqui, que unes hores abans anirà a Castell Gandolfo, a la Cinta. Però pensem que és un fet molt extraordinari perquè feia 598 anys que això no havia succeït.
Gràcies ara, per la precisió, eh?
No, però sí, perquè i ara hi haurà tota una sèrie de veure què passa, com s'organitza, fins i tot algun diu com anirà a vestir, quin tracte tal, i com desapareixerà del mapa, també. Perquè jo penso que ho sabrà fer. Perquè sempre, per exemple, quan era el cardenal Ratzinger, doncs passejava amb les seves carteres amb una discreció absoluta.
Sí, sí. Sempre molta gent deia que se'l trobava i el saludava.
Una persona absolutament discreta en aquest sentit, no? És a dir, que és ell qui penso que farà una desaparició de l'escenari molt discreta.
Més opinions, Eulàlia Reguán?
Jo crec que més enllà de motius o no motius, jo crec que és exemplar i que està molt bé, és a dir, que, o digne d'agrair o de felicitar que el en algo inaudit, com deia el Lluís, que no ha passat en, no sé si 595 anys, o 98, perdó,
sí, sí.
Però que és algo molt inaudit i que realment, a més en un moment on políticament tot és com molt convuls, que el papa digui, bueno, crec que ja no puc donar tot el que hauria de donar de mi mateix i, per tant, renuncio, és d'agrair, de felicitar i una mica exemplificant per moltíssima altra gent que també ho hauria de fer, perquè també per motius d'edat, si ens agafem a aquest motiu, tot i que en circulen moltíssims, però no penso, o sigui, no crec que sigui ara important, però que per motius d'edat moltíssima gent hauria de prendre lliçó d'això.
En tot cas, ho ha decidit ell mateix, sigui perquè
sigui
hi hagi un context...
Sigui, és a dir, té un punt de... Jo ja no puc donar de mi, i per edat, per conflictes interns, pel que sigui, és igual, però tenir la capacitat i la valentia de dir-ho, jo crec que això és d'agrair, més enllà que un hi pugui estar d'acord o divergeixi en certes coses.
Senyor Escarordet, si vol...
Sí. No, agafant el fil d'això, evidentment, la seva renúncia jo crec que és a part de la sorpresa, però sí que és un avís per molta altra gent arreu del món, doncs, que sembla que moltes vegades un ha d'exercir les seves responsabilitats sempre i quan tingui la il·lusió, les ganes, la capacitat, i físicament estigui al 100% de les seves condicions, o sigui, donar el millor de si mateix. No? En el moment que això no es pugui produir per les circumstàncies que siguin, doncs un ha de fer aquest pas enrere, no? Jo crec que és el sentit comú, però que moltes vegades sembla que no s'imposa, no? I a partir d'aquí jo crec que un aspecte molt important és de dir, bueno, i ara què, no? És el que està dient aquests dies el papa, de dir, bueno, pues, igual s'haurà d'iniciar no només un procés per escollir un nou papa, sinó quina serà la línia de renovació o potser de modernització o aquesta unitat que es busca, perquè tots sabem que qualsevol procés de canvi, si no hi ha qualsevol organització, si no hi ha un mínim d'unitat, d'anar tots a la una, d'establir un projecte comú, si no es fan les coses molt bé, en moments sobretot de dificultats com els que estem, doncs escolta, això pot afegir més turbulències a la situació que tenim actualment. No? Per tant, jo crec que també és important que l'Església faci aquest procés, que el faci bé, que el faci d'una manera diligent i que faci, doncs, aquestes assignatures pendents que consideri el papa que hi estan pendents, doncs, que els puguin abordar amb això, no? Amb unitat, amb clarividència i que tot això segur que ajudarà també a abordar els problemes actuals que hi ha a la societat.
El cardenal Martínez Sistac ens deia divendres i ens ha dit diverses vegades aquests dies que l'important és la persona a l'hora d'elegir el papa i una persona que pugui conduir l'Església en aquest moment, no? Segurament més jove, que pugui estar-hi més anys. No sé si vostès es decanten per valorar això com a important.
Bé, aquí, quan va morir Joan Pau II, en certa manera, l'hereu natural es veia el cardenal Ratzinger en aquell moment.
Perquè no fos tan llarg el pontificat.
Antoni Puigverd, recordo que un dia m'ho comentava, que quan va anar a Roma, com ara, també està a Roma fent corresponsal de La Vanguardia sobre aquest tema, quan va haver la missa de difunts i tal, diu, és l'únic que tenia la mirada serena i tranquil·la, aleshores és com mirant a terra i tal, no? És a dir, que fos com l'únic que sabia on anava en aquell moment, no? Però ara ho ha fet en un moment, Benet XVI, que ha deixat totalment obert el tema. Mm-hmm. De tal manera que si algú volia preveure algunes possibles candidatures, doncs es van esfumant, no estaven constituïdes. I ara sí que això pot quedar molt obert, no hi ha una previsió, hi ha noms, sonen noms, però realment pot passar de tot.
Normalment serà, per tradició, un dels 118 electors, no? Que acostuma a ser...
Acostuma a ser, podria no ser, però normalment serà.
Bé, ara continuem amb el tema de la renúncia del papa i altres de l'actualitat d'aquest dilluns, però abans, amb la Sara Cruz, resumim altres notícies que comentarem a la tertúlia. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A part de la renúncia del papa, parlarem d'escoltes policials i del cas Urdangarín, una mica també.
Doncs sí, primer dic, respecte al tema de les escoltes policials que han esquitxat els darrers dies la majoria de partits polítics, els màxims responsables de la Policia Nacional es reuneixen a Madrid per coordinar la recerca dels centres d'informes sobre polítics, empresaris i també jutges per evitar que arribin a mans poc adequades i esbrinar com s'haurien filtrat. D'una banda, el director de l'agència Método 3 de les escoltes assenyala dos ex-treballadors de l'agència com a possibles responsables de la filtració. Pel que fa a política, Oriol Junqueras ha dit que el procés d'independència està amenaçat per l'allau de casos de corrupció i sospites d'espionatge. Ha assegurat que no és casualitat que aquests casos surtin ara que s'ha engegat el procés de sobirania. I la resposta del Partit Popular, Enric Millo, que ha dit que asseguren que és immoral i indecent vincular l'espionatge amb un atac al procés sobiranista. I d'altra banda, banda, com apuntava Ignasi, respecte al cas Urdangarín, el vicesecretari general d'Estudis i Programes del Partit Popular, Esteban González Pons, ha fet una defensa tenaç de les institucions espanyoles. Ha dit que en aquest país ha assegurat els jutges, els fiscals i la policia funcionen, tot i que ha dit que a Espanya qui la fa la paga, encara que sigui de la família més important. I d'altra banda, la Fiscalia no es planteja demanar la citació de la infanta Cristina, i Diego Torres, per la seva banda, implica la Casa del Rei i la infanta i denuncia pressions per no parlar.
Doncs més notícies a les 9. Gràcies, Sara.
Gràcies, fins ara.
Ara fem una pausa i després continuem amb la tertúlia que estem compartint amb l'experta en cooperació Eulàlia Reguant, amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Serra, i amb el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara a Hipercor i només fins al 27 de febrer tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Ultramarins, productes frescos, drogueria i perfumeria, llar i temps lliure i fins i tot carrosseria i poricultura per bebès. Tot amb un 20% de bonificació addicional per bescanviar les teves properes compres del 28 de febrer al 13 de març.
Hipercor, preu i per millor.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks. Atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira, Andorra. Benvingut al domini de la neu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos minuts i mig i seran tres quarts de nou. Estem en la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel. Avui amb Eulàlia Reguant, experta en cooperació, amb Lluís Serra, que és el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i amb Òscar Ordeig, regidor del PSC a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Bé, encara sobre la renúncia del Papa, de cara al que pugui passar els propers dies, s'han dit moltes coses aquest cap de setmana també, com per exemple que es pot avançar el conclave. És lògic, perquè normalment, com que la mort no se sap fins que es produeix, ara ja està previst un calendari i podria ser abans del 15 de març, que era la data inicialment marcada.
Probablement seria bo que fos així, l'únic que haurien de garantir que els electors fossin a Roma.
Clar.
Si no arriben tots i tal, aleshores podria haver algun problema. Però si no, sí, perquè les previsions sempre s'havien fet a partir d'un funeral previ.
Clar.
Un funeral de camp d'estat, perquè vol dir que molts camps d'estat s'anirien, doncs ara no, de tot això no hi ha res.
Amb Joan Pau II ho van veure ara fa 8 anys, i a més hi ha uns dies de dol, una vetlla per la capella...
Exacte, això no, no seria... I també és la primera elecció que es fa en un clima, diguéssim, sense la tristor d'una mort, un funeral, es fa amb una normalitat. El que serà també molt interessant és analitzar, diguéssim, aquest fet de Benet XVI és per ara, no? Però això generarà algun tipus de procediments diferents per al proper Sant Pare, eh? la propera elecció, perquè vol dir estarà ja sota el, diguéssim, sota el procediment que ha viscut Benet Sense, es posarà a regular d'una manera, es posarà a tornar com abans, perquè això s'hauria de veure que aquesta renúncia inaugurarà uns pros i contres respecte al futur, eh? És a dir, per exemple, gent que, primer, jo ho trobo magnífic, eh? Però en el, de cara al futur algú podrà dir, aleshores pot haver pressions de grups o pressions mediàtiques perquè un Sant Pare, per exemple, presenta dimissió, que ara pràcticament eren inexistents perquè no, no es podia fer, no? El que, jo, el que Benet XVI segurament no, no ha volgut viure, entre altres coses, la situació de Joan Pau II, que va ser molt dolorosa i llarga, no?, en aquest sentit, no? Bueno, hi ha moltes coses.
Jo crec que hi ha moltes coses. Jo crec que Jo comentava abans que havia de ser un aprenentatge també per de cara en fora, però jo crec que també és un aprenentatge intern, sí, i és algo que jo crec que és molt positiu, que jo crec que en moltes coses que sempre s'ha dit que i jo també, que l'Església a vegades va remolc de la realitat i tarda molt a fer canvis, ara ho ha canviat, però d'això internament també se n'ha d'aprendre, perquè ja no és només la renúncia papal, sinó és tot el que implica, tot el que comporta de renovació interna i d'aprenentatges per moltíssima altra gent implicada o que forma part de l'Església, que també ha d'aprendre d'això i ha de saber quan dir prou o fins on pot arribar, no? I això jo crec que és tot un procés que anirem veient si es converteix això en una simple anècdota o si és realment algo que genera canvis interns.
Mm-hmm. Alguna cosa més, senyor Ordeig?
Bueno, no, jo crec que serà un procés que ens ha de marcar un punt d'inflexió, em dóna la sensació, pel context que estem, per com es produeix, i per tant s'ha de veure els esdeveniments, però més enllà de si serà unes setmanes abans o unes setmanes després, jo crec que l'important és que veure aviam quins canvis, quin projecte porta la persona que acabi en el capdavant, no? I això és el que pot marcar precisament aquest punt d'inflexió i també aquesta unitat que hi ha d'haver, aquest aparcar, també demanava aparcar els determinats personalismes per intentar, per beneficiar el procés, doncs tot això són dubtes incògnites que més enllà del calendari, el calendari sí que acabarà sent una cosa molt puntual respecte a la transcendència de la resta de factors, no?
Doncs esperem que sigui un bon papa el proper. Benet XVI ja ens demanava ahir que preguéssim pel nou papa, un fet insòlid, no? Amb gairebé 600 anys, com apuntava Lluís Serra. Sí, sí, sí.
Però a més, amb una diferència, quan estem parlant del 1400, l'Església què era? L'Església era uns quants països d'Europa i una mica més. Així no era global com ara. Ara és impressionant, és global total, és a dir, que estem en una situació completament diferent abans.
Això vol dir que podrem tenir el papa per primera vegada no europeu? Creuen vostès que pot ser?
Jo crec que seria positiu, que l'Església està molt arrelada, o sempre hi ha hagut molt el tema d'Europa, però no ens enganyem, molt probablement serà el continent menys...
Numèricament almenys.
Almenys és Amèrica Llatina.
I és positiu també que hi hagi un cert aire real de renovació a tots nivells i que, per tant, es demostri el que deia el Lluís, que ara és una església global o que està arrelada a tot el món i, per tant, és normal, lògic i positiu que el nou papa també mostri aquesta realitat.
Mm-hmm. No, perquè, per exemple, per una elecció Sant Pare ara fa servir el tema dels cardenals, no? Qui diu que en un futur, per exemple, poguessin ser els presidents en exercici un moment que succeeix de les conferències episcopals.
O tots els bisbes, no? També s'ha dit.
Tots els bisbes podien ser.
Seria una elecció més complexa, no?
Però, per exemple, els presidents que són elegits per les pròpies conferències episcopals, etc. És a dir, hi ha moltes fórmules,
Sí, sí.
Hi ha moltes fórmules, això s'hauria de veure.
Bé, doncs...
Però una novetat, que té, per primera vegada em sembla que ha de ser majoria dels terços,
Majoria de... Això no passava abans?
Crec que no era aquesta majoria. Majoria simple. Sembla que ara és majoria de dos terços.
Dos terços més un.
I per tant, vol dir que devem més acord, uh-huh. I que la fumata blanca pot esperar més.
Pot esperar més, tot i que no es preveu que sigui massa llarg el conclave, no? Hi haurà diàleg...
Ja veurem.
Doncs ho deixem en l'aire. Fins aquí, si els sembla, el tema del papa. Parlem d'escoltes policials, perquè déu-n'hi-do l'enrenou mediàtic i a nivell d'opinió pública que hi ha per aquesta qüestió. Avui hi ha una cimera policial per fixar l'estratègia contra l'espionatge. S'ha pronunciat sobre el tema aquest cap de setmana el ministre Jorge Fernández Díaz, tot i que no ha revelat, evidentment, cap informació, però sí que ha dit que n'hi ha molta i que s'investigarà.
Què passa amb això? Perquè déu-n'hi-do, la inseguretat i la desconfiança que pot generar això en els ciutadans quan es veu una corrupció a aquests nivells.
I és que crec que hi ha, o sigui, realment és la constatació de que ha estat tot, en el fons, tan podrit. Perquè, si ens hi fixem en els últims 2 mesos o 3 mesos, és un continu de goteig d'informacions i de noves coses que estan sortint. Llavors, un punt de parem tots màquines i construïm algo de zero. És que no parem, en el fons, de casos i més casos de corrupció, espionatge, gravacions, no sé què, és com prou. I jo crec que és normal que la ciutadania arribi un moment que digui a qui m'he de creure, per què me'ls he de creure, si en el fons tots els uns als altres s'estan tapant mútuament tots, perquè en el fons tots tenen les seves vergonyes i per tant es protegeixen entre ells. Llavors, quin sentit té tot plegat?
El tema de les empreses de detectius, tampoc siguem ingenus, funcionen fa molts anys.
Sí, sí. Moltes I vegades, són empreses legals.
Sí, sí.
No? Sí, moltes vegades s'han utilitzat per infidelitats matrimonials o per temes laborals, etc. No? Aquí el que toca més és la part de personatges més famosos i polítics. No? Això és un tema important i sobretot perquè la forma d'obtenir la informació, que no és la correcta, per exemple, això del flueix, els micros i tal, no? Implica una pèrdua de confiança de les persones, no? Això que deia mateix Pilar Rahola, havia escrit de que l'SMS que l'enviava José Zaragoza, ara està reunit amb el Mas quan es va reunir per fer el llibre, i portava poc i no era un lloc previst i tal, no? Això és una qüestió. Una segona qüestió que també s'ha de dir a la vegada, bé, hi ha determinats informes que semblen procedents de clavegueres de l'Estat, no de detectius privats, per exemple, el que es va publicar al Mundo. Ara la policia està molt entusiasmada a veure què ha passat aquí a Catalunya, però no hi va haver cap entusiasme al Ministeri Interior a veure on havien sortit aquells informes que deien que no sabien d'on sortien. Després a Madrid han fardat moltes vegades el periodisme d'investigació. I aquest periodisme d'investigació són periodistes que han investigat o són diaris que han publicat informes d'aquest tipus, procedents d'agències d'informació, de detectius i tal. No? I jo també estic d'acord, crec que combrego completament, en els que interpreten que la situació, essent la que és, i amb la gravetat que pot tenir i tot això, però que també s'està fent un ús partidista d'aquest tipus d'informació per dinamitar el sobiranisme. Això, jo...
Vostè està d'acord amb alguns dirigents de Convergència que ho han dit.
Atac a terra, no de Convergència, també,
i d'Esquerra, també, sí.
I d'altres partits,
Sí, sí.
Per terra, mar i aire, això ho estan
però,
fent.
Però, en canvi, altres ho han criticat molt, han dit que això és indecent.
No, és igual, és indecent, però s'està fent. És a dir, jo he estat aquesta setmana passada a Madrid i tot això s'està utilitzant com si l'únic lloc podrit de Espanya, perquè el tema Bárcenas i tot això, com si no existís, és Catalunya. S'està modificant el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, canviant els termes per dos polítics.
Sí, el diari El Punt Avui destaca això. Sí.
O sigui que...
Bé, senyor Ordeig, tenint en compte que també al PSC li han plogut algunes acusacions de l'opinió pública aquests dies.
Jo crec que aquests dies, primer de tot, que hi ha molta informació i llavors que es dona la sensació que aquí rep tothom, no? Per tant, jo primer de tot seria molt curós a l'hora de justificar o no justificar, sinó de dir que, escolta, que tot això està, el foc està més o menys encès en funció d'uns interessos d'uns o altres, perquè al final la percepció és que hi ha moltes coses que han passat que no estan bé. I llavors, havent vist tot el que ha passat al PP a Madrid els últims mesos, les últimes setmanes, doncs dius, escolta, dius aquí rep tothom. Per tant, una altra cosa és que la guerra bruta que es pot haver fet servir moltes vegades, que es continua fent servir ara, que s'utilitzi, evidentment, per defensar posicions ideològiques d'uns i altres, que això ha passat i passarà, no? En tot cas, jo crec que com a reflexió global és a dir, escolta, que el que està passant no és una vergonya, que fins i tot jo crec que estem en un procés de degradació de l'estat de dret, perquè tots els poders empresarial, polític, sembla que fins i tot algun moment la justícia, hòstia, dono la sensació que tot està en crisi, no? I jo sempre m'agrada dir que, bueno, que potser estem en... són coses que no estan passant ara, sinó que surten ara, però fa anys que estan passant. Per tant, que ens escandalitzem ara, ens hauríem d'escandalitzar d'haver viscut o haver conviscut durant molts anys amb totes aquestes males pràctiques, no? I per tant, hòstia, i els polítics... Diu, el senyor Lluís deia, bueno, és les agències d'investigació hi són, sí, però mètodes, han fet servir mètodes il·legals, exacte. I a més, dius, ostres, si els polítics o com pot semblar, presumptament, doncs gasten els diners en comptes de fer política, en contractar agències d'investigació, dius, ostres, diu, realment poca feina, no? O anem molt equivocats. Per tant, jo crec que al final el que cal és dir, escolta, foc nou, cal fer una nova etapa, cal veure aquest sistema que ja veiem que tenia moltes fuites, que ha donat els seus fruits, però que ara està obsolet completament. I aquestes persones que ara es volen reunir a Madrid per crear aquesta comissió, em dona la sensació que sí que són part d'aquest problema, també. Vull dir, no vull dir que és necessari la policia, que s'ha de continuar fent el seu procés, però que fins i tot la mateixa policia, la mateixa justícia, o la política, doncs s'ha d'iniciar un procés de regeneració, que fins que això no surti, escolta, anirem, em dono la sensació de mal en pitjor, perquè tot s'utilitza per fer guerra bruta, i tot acusant els altres. Allò, potser tots ens hauríem de mirar a casa i mirar els altres i mirar el sistema i dir, escolta, alguna cosa no s'haurà fet bé o alguna cosa no haurem fet bé, perquè estem en un moment realment, com volem anar a lluitar contra la crisi, com es volen fer retallades ara des dels governs, diu, si hi ha tots aquests escàndols que resten legitimitat de cara al poble, no? Per tant, no m'estranya la gent, evidentment, que surti, que surti, que es queixi, i sobretot que no trobi allò una esperança on agafar-se, no? De dir, ostres, tu, els dirigents donen la sensació que són els primers de fer el que no toca, no? Tant, ara, també cal dir, evidentment, no tots són iguals, i per tant, les males praxis, molt, segurament, més de les que voldríem, vull pensar que hi ha molta, molta, molta gent que, més en l'anonimat, doncs, escolta, doncs també que pren decisions més o menys importants, que també se sent molt, molt sorpresa de tot això, no?
Jo estic molt d'acord amb el que estava dient, però jo crec que, a més, o sigui, jo trobo indecent que s'escandalitzin ara, o que certs polítics ara s'escandalitzin i s'estiguin queixant d'això, quan ells són els primers que s'han beneficiat de tot això durant anys. O sigui, no poden ara escandalitzar-se perquè això està... O sigui, en el fons s'escandalitzen perquè surt a la llum, no perquè hagi passat, exacte, perquè ells mateixos se n'han beneficiat. Per tant, o sigui, ho trobo d'una absoluta indecència, perquè és enriure-se'n encara més de la ciutadania. Llavors, jo crec que... jo és el que deia, no? Jo crec que s'ha de parar tot això i que unes persones ara a Madrid es reuneixin, no li veig el sentit, quan ells són els primers que també s'han beneficiat, o sembla que s'han beneficiat i ho han aprofitat tot això al llarg dels anys, i crec que és el moment real, per enèsima vegada, d'escoltar la ciutadania i de que sigui la pròpia ciutadania la que decideixi què fer amb tot això, no que siguin un grup de policies o de polítics que són els que durant anys han estat en tot aquest entramat també, perquè no té cap mena de sentit llavors. Ells mateixos seran els que legislaran o posaran les normes de tot això i decidiran què fer, però si ells són els que se n'han beneficiat, no té cap, o sigui, segueix sent un sense sentit absolut.
Per exemple,
aquí hi hauria també, per exemple, no només els polítics, el Barça també està implicat en l'època.
Sí, sí.
No? Després per tot arreu.
Sí, sí.
Hi ha una segona dificultat, és discernir informes ben fets i verdaders, informes falsos, perquè ara no saps. És a dir, que es publica no sap si és verdader, fals, inventat o tal. N'hi ha de verdaders, però també n'hi ha d'inventats. Eh? I la tercera qüestió és un missatge molt que jo he recollit i que veig contínuament. És a dir, i per què la reunió es fa a Madrid, si és un problema aquí i tal? Hi ha la mateixa distància i tal. En el fons, què hi ha? S'està donant un missatge, jo ho he captat a Madrid, que els catalans no són capaços de resoldre. Es necessiten els espanyols perquè els hi resolguin. Nosaltres no ens sabem governar, nosaltres som incapaços. I aleshores se'ns treuen tots els problemes possibles per dir, vosaltres no sou capaços d'un autogovern. Per això, menys mal que estem aquí nosaltres per treure les castanyes de foc, menys mal que ens reunirem a Madrid per resoldre els informes que han passat a Catalunya, etc. Això també és un missatge que s'està donant i la gent de Madrid ho està creient. I nosaltres el problema que alguns ja comencen a creure-ho.
En qualsevol cas, per exemple, les escoltes a Alicia Sánchez Camacho amb l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola i altres que han sortit, creuen vostès que es pot descobrir d'on venen, qui és el responsable, si hi ha alguna implicació política o no?
Jo crec que es pot descobrir, però jo crec que la ciutadania molt probablement mai ningú ens ho explicarà. O sigui, perquè ells mateixos, sigui qui sigui, perquè ha arribat un moment que els ells tampoc és com... és un misteri, sabem bé qui són, però ells mateixos ho cobriran i veig molt difícil que algun dia realment sapiguem la veritat, bàsicament perquè com que estan sortint tantes informacions, com deia Lluís, ja no sabem què és cert o què no és cert. Per tant, potser alguns un dia ens diuen la veritat, però no ens ho creurem.
Jo amb això, Eulàlia, perdona, però discrepo una mica perquè em dona la sensació que el que fins ara era allò... molta gent es tapaven les vergonyes uns als altres, dona la sensació que tot això ha acabat, no? I crec que el que se sàpiga i el que es pugui demostrar s'acabarà sabent, perquè encara que només sigui per alimentar aquestes guerres uns als altres, o perquè se sàpiga la veritat, que també, escolta, també hi haurà, hi poden haver uns processos judicials. Per tant, em dóna la sensació que hi haurà coses que no es podran demostrar, hi haurà coses que no seran veritat, això també s'ha de dir, però sí que jo crec que aquí, si hi ha algú que hi ha noms i cognoms, això sortirà, perquè estem veient que, jo crec que, i que està bé, que és una de les coses que també ens hem d'alegrar, de dir, ostres, realment, ens hauria de caure la vergonya com a país de tenir uns determinades persones que puguin fer això, però alhora dius, escolta, ja està bé, si és, que surti.
Que se sàpiga per fer,
quan se sàpiga, i els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat molt important de no deixar aquests temes i que surtin, i també donar-li un component també ètic, i per tant, i llavors la gent també valorar-los, i escolta, i fins a fer net. I fins que no fem net, això no es podrà començar. I llavors també, que jo crec que és molt perillós el procés que estem entrant ara de la incomunicació que hi ha entre Barcelona i Madrid, aquesta incomunicació i aquest enfrontament, fa que, escolta, que els problemes del dia a dia no es resolguin. I allò, la investigació se'n va a Madrid. Bueno, se'n va a Madrid, doncs, clar, com que no hi ha cap mena de comunicació, doncs, escolta, doncs, tant és que se'n vagi a Madrid o a Barcelona, allà on sigui, no? Per tant, jo crec que... I això traslladat al dia a dia dels governs també ens porta uns problemes. Per tant, també haurien de prendre nota i de dir, escolta, deixar sí. De tonteries i posar-se a treballar.
Val. Ràpidament, Lluís Serra, per acabar.
No, deixa'm. Doncs, però, vull dir, amb aquest tema dels informes sí que realment jo penso que s'haurà de fer net, però no és un tema... El que veig jo en aquests moments és que es volen consolar els informes perquè no es difonguin. Però també seria interessant veure què està passant aquí, perquè si Alicia Sánchez Camacho diu el que ha passat, molt bé, però també molta gent es pregunta bé què va passar en aquesta conversa, que també veure què passava aquí. És a dir, hi ha moltes coses aquestes, però evidentment penso que la cosa pitjor de tot és la pèrdua de confiança en les institucions, en les persones, en els organismes, en la vida, no? Això és el que dinamita més la convivència.
Ho deixem. Gràcies, Lluís Serra, Eulàlia Reguán i des de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Bon dia, fins la propera, que vagi bé.
Gràcies,
bon dia a tothom.
Ja són les 9, moment de recuperar en titulars l'última hora informativa amb la Sara Cruz, després el comentari avui de Josep Miró i Ardèvol, i després parlarem en directe amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que ens valorarà la situació de l'Església després de l'anunci de la renúncia del Sant Pare. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Noves revelacions avui al voltant del cas Nóos. La Casa del Rei assessorava Iñaki Urdangarín en els seus negocis i el rei i la infanta estaven al corrent d'algunes de les activitats del gendre del monarca. Tot, segons diversos correus electrònics del seu exsoci Diego Torres, que publiquen avui alguns diaris. A més, el duc de Palma hauria utilitzat també el rei per revalorar les seves ofertes de negoci. Més temes importants d'avui. Cimera policial al més alt nivell avui a Madrid arran de la presumpta trama d'espionatge destapada els últims dies. La policia pretén coordinar la recerca de centenars d'informes que hauria elaborat l'empresa Método3 sobre polítics, empresaris i jutges. L'objectiu és evitar que arribin a mans poc adequades. Sembla que ja hi podria haver hagut contactes entre la policia i persones per tractar de portar alguna dada més que permetés localitzar aquests informes. Iberia ha començat avui una de les vagues més contundents de la història de la companyia, amb 15 dies d'aturades. De cara a les 5 primeres jornades ja s'han cancel·lat 1.200 vols, però el 85% del passatge ha estat ja recol·locat. Els sindicats protesten contra el pla de reestructuració de la companyia, que podria comportar un ERO de 3.800 treballadors. Els 20.000 treballadors d'Iberia estan cridats a aquesta vaga. Marxem aquesta hora cap a l'exterior perquè el president de l'Equador, Rafael Correa, ha estat reelegit per un tercer mandat i ni tan sols necessitarà segona volta. A la meitat dels vots escrutats ja comptava amb un suport del 57% davant del 24% del seu principal rival. Correa ha agraït els resultats i ha assegurat que la seva victòria representa la derrota dels grups amb interessos. I en esports acabem parlant de la NBA de bàsquet perquè l'equip de la conferència Oest ha confirmat els pronòstics i s'ha imposat, segons hem sabut fa poca estona, per 143 a 138 als de l'Est en la 62a edició del partit de les estrelles de l'NBA, que recordem s'ha disputat al Toyota Center de Houston. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Thank you.
Les 9 i 3 minuts. Avui el comentari de l'actualitat és de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. La renúncia de Benet XVI motiva una allau de comentaris i voldria, al fil dels mateixos, presentar unes breus constatacions. La primera és que l'Església és una realitat diferent que es mou per una lògica profunda que no és la del món. La segona constatació és que, malgrat el laïcisme rampant, els mitjans de comunicació s'han bolcat en el tema. Hi ha en això una contradicció evident entre l'afirmació de l'escassa rellevància catòlica a la nostra societat i l'atenció que se li otorga. I una tercera constatació. La forma com s'examina la renúncia, les circumstàncies que l'envolten, el futur de l'Església, contraposen dues lectures amb un grau molt elevat d'incompatibilitat entre elles. Una és la lectura secular, l'Església entesa com una organització més, com una gran ONG, com un gran partit polític. L'altra, l'Església tal com es percep a si mateixa, tal com es considera, poble de Déu vinculat per l'aliança renovada en Jesucrist i cos místic d'ell, quina existència gira al voltant de la sacralitat de la litúrgica en el centre de la qual hi ha l'Eucaristia. És evident que hi ha tota la llibertat del món per practicar la lectura només secular, però cal fer l'observació prudencial que en aquest cas el risc d'error en la interpretació de la realitat pot ser brutal, molt més elevat que qui diagnostica una partida d'escacs sense tenir-ne ni punyetera idea del joc. I també aquesta contraposició exigeix dels membres de l'Església que tinguin clar com examinen la seva realitat, si des de la perspectiva secular o des de la perspectiva cristiana. Si alguna cosa he après en aquests anys en el Consell Pontifici pels Laics i abans com a president de la Convenció de Cristians per Europa, ha estat que el catolicisme és jove i és fort i avança en el món, i és feble i està en termes globals, en retrocés a Europa. Però també m'he adonat que aquest declivi no és un fenomen cenyit a l'Església, sinó que és el mal de tota la societat europea. D'aquí dos errors d'interpretació que condueixen a conclusions equivocades. Una, veure la gran realitat global de més de 1.200 milions de catòlics, la majoria joves, a través del cada vegada més petit forat del pany europeu. El segon, no reparar que allò que vivim és la decadència d'una Europa postmoderna i que ja és hora, com ja varen fer en l'edat fosca, de ser capaços de dissociar clarament l'Església de la sort de l'Imperium que ens governa. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia. Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Quinzena del descans a Blancoló del Cort Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Cort Inglés.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, renúncia històrica. Benet XVI tanca el seu pontificat amb una nova lliçó d'humilitat. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Dos minuts i serà un quart de deu. D'aquí a pocs instants parlarem en directe amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Abans, però, comencem Món sense fronteres amb Àngel Miret. I per no retardar-nos més, saludem ja Àngel Miret, que és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra, que ens acompanya cada dia en aquesta secció social Món sense fronteres. Bon dia, senyor Miret.
Bon dia, bona hora.
Com estem?
Doncs, home, bé, personalment bé, però, en fi, amb una situació, diguem-ne, social complexa, no?
La situació social és complexa i, a més, tenim notícies novament de corrupció i també aquesta notícia tan important per l'Església i el món com la renúncia del Sant Pare, que suposo que haurà seguit vostè aquests dies.
I tant. Em sembla un exemple. En fi, aquí hi ha posicions diverses. Joan Pau II, com saben tots els nostres oients, doncs, va perllongar molt i, en fi, semblava que era un exemple del que havia de ser, diguem-ne, el tro de Sant Pere, mantenir-lo fins al final dels dies, com un exemple, diguem-ne. Jo, en aquest cas, m'apunto més personalment a la tesi de que Benet XVI, doncs, en un moment donat, crida. Jo crec que la marxa del Sant Pare s'ha d'interpretar amb algunes claus, No solament en la clau estricta del que ell manifesta, que segur que és cert, és a dir, és un home que té anys i, per tant, d'alguna manera, certament, doncs...
És ben creïble que no es trobi amb força,
sí, clar. Però fixa-t'hi bé que una cosa és el lideratge espiritual, pel qual tampoc no fa falta tanta energia, i l'altra és el lideratge del comandament de l'Església, una de les institucions més grans, potser la més gran que hi ha en el món, no? I jo crec que ell se'n va, no donant un cop de porta, però sí advertint d'algunes coses i predicant amb l'exemple que és la sortida del papat. I recentment crida la renovació de l'Església i sobretot fa una cosa que jo fa temps que m'inquieta, que és demana a l'Església, als diversos grups de l'Església, que sobretot se sentin cristians i germans. Això és molt i molt important per mi. L'Església ha arribat a un punt que a vegades sembla que aquells que formen part d'alguns moviments estan més per la figura del fundador que per la figura de Crist.
De vegades els personalismes ha arribat a dir aquesta setmana, per exemple, els individualismes.
Sí, jo no diré el qui, però, mira, com que volto bastant per organitzacions i entitats i associacions, recordo que fa una temporada, doncs, amb una, no diré quina, entro per fer una xerrada i vinc a fotografies del fundador, en aquest cas. I quan arribo a la mesa, no vaig poder estar-me de dir-los, no he vist encara un crucifix, he vist moltes fotos del fundador, es van quedar una mica parats i em diuen, no, a la capella, i dic, home, no, està bé la capella, però sobretot aquí el que fonamentem, o hauríem de fonamentar, és la base evangèlica, la base del Crist. I això passa en forces organitzacions d'aquestes, per tant, jo crec que aquestes tensions que hi ha dintre l'Església, el Sant Pare es veu en aquest moment amb poca energia per afrontar, però és responsabilitat de tots nosaltres de tenir molt presents que una cosa són els esperits, diguem-ne, el que cada orde, cada moviment té com a eina de treball per fer front a aquest nou món, però el que no pot ser és, diguem-ne, dissociar això de la imatge fonamental que és la imatge del Crist i de l'Evangeli. Per tant, em sembla que el Sant Pare, la renúncia s'ha de llegir amb algunes claus, una de les claus precisament és aquesta, no?
Doncs molt bé, gràcies per la seva valoració. S'han dit, efectivament, com vostè diu, moltes coses, s'han comentat aspectes positius i no tan positius del que comporta aquesta renúncia, i avui fa una setmana no en sabíem res aquí, va ser la gran sorpresa de tots. Ara estem pendents de comunicar en directe amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que per raons imprevistes no ens ha pogut atendre a l'hora que teníem marcada, però en tot cas, si li sembla, ara farem un incís i parlarem amb ell. Abans, però, no sé si de temes que tingui pensats
sí,
hi ha alguna cosa...
En tot cas, després m'hauria de parlar de temes més en positiu, però sí que voldria fer referència una mica també tot aquest clima de corrupció. Segur que s'han dit ja moltes coses en el primer cafè i, per tant, no em vull reiterar. Només una reflexió, que és pensar que, efectivament, aquí a Catalunya hi ha moltes coses que s'han de corregir, però que arriba un moment que també arribem a pensar si el marc del procés sobiranista té alguna cosa a veure amb tota aquesta situació en la qual tots els ajuntaments o molts ajuntaments estan embolicats amb tràfics, amb assumptes diversos, i resulta que ara tot passa aquí a Catalunya. En fi, no ho sé, jo aniria amb compte. És veritat que el Centre Nacional d'Intel·ligència ha incrementat amb 163 milions el seu pressupost enguany, i per tant, com a mínim, la reflexió de si Ei, i amb això no vull dir pas que no s'hagi de resoldre el que s'ha de resoldre a Catalunya, però si tot el que passa a l'estat espanyol ara resulta que passa a Catalunya. En fi, el senyor Bárcenas ha fet el que ha fet, sembla que ha fet el que ha fet, i ara el senyor Alonso del PP surt aquest matí dient que, en fi, com sembla que això de robar diners és una cosa una mica menor, perquè és clar que el que no es pot és, diu ell, robar la intimitat. Jo hi estic d'acord, però tan greu és una cosa com l'altra. És a dir, no tornem a entrar en aquest aspecte tan lamentable que és de tirar-se els trastos un damunt de l'altre.
Jo he fet una cosa, però tu més, i llavors sí. La meva no és tant.
Mira, la veritat, Ignasi, és que cal un harakiri. És a dir, vol dir un autosuïcidi per part de totes les forces polítiques, fa falta una renovació sencera de les cúpules dels partits, fa falta un canvi de la llei electoral, fa falta un canvi de mentalitat, fa falta que la gent que va a la política tingui ofici i benefici i, per tant, que sàpien on anar a parar després. És a dir, fa falta tota una renovació completa que en aquest moment, malauradament, no està damunt de la taula, sinó que sembla que estem amb això del "i tu més" que deies fa un moment.
La renovació és molt necessària també dins l'Església. Ara fem un breu parèntesi, com dèiem, en la secció Món sense fronteres. Després anirem a més temes abans de 9:45, com sempre els dilluns. Però ara sí que tenim en línia l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Recordem que el papa pronunciava ahir unes paraules històriques quan demanava, durant el primer Àngelus públic, després d'anunciar la seva renúncia, que es pregui pel seu successor. Dins la seva gran habilitat per integrar el discurs pastoral i religiós amb la visió de la realitat actual del món, Benet XVI va tornar a fer una crida a la unitat de l'Església, una Església que ell ha gestionat per dintre i on la condició humana, malauradament, de vegades es manifesta en forma d'orgulls, divisions o pugnes internes. Però més enllà d'això, i parlant de la renúncia del papa, avui volem demanar el seu parer a l'arcabisbe Jaume Pujol de Tarragona. Monsenyor Jaume Pujol, molt bon dia.
Molt bon dia, sí.
Gràcies.
Un saludo a tots els oients, sí.
Salutacions també per vostè, i li agraïm molt que ens hagi atès en directe.
Encantat.
Quina impressió té vostè del moment que viu ara l'Església?
Ens hem quedat tots una mica parats, que diem, no?, en català, no?, una mica parats, i després reflexionant sobre aquest fet tan històric i tan important i tan insòlid també, no?, a mi em sembla que aquest Sant Pare demostra un amor grandíssim, no?, a l'Església, precisament per donar, diguem, el testimoni, no?, del seu càrrec, pues, aquell que tingui més forces, diguem, físiques, no?, per portar-les endavant, no? Jo crec que serà difícil que tingui més forces espirituals, no?, però físiques, certament, ho podrà ser, no? Jo crec que és una decisió també d'una gran finura espiritual, no? I, per tant, jo també m'afegeixo, no?, com és lògic, a el que ha dit ell, no?, de que hem de pregar molt per ell, però per ell també, per aquests dies suposo que ell ho està passant també bastant malament, penso jo, no?, encara que sembla que se'l veu tranquil, serè, content també, no?, i a la vegada pel seu successor. Mm-hmm. Jo crec que el...
No, li anava a preguntar per com va viure la notícia. Ara fa una setmana estaven reunits. Vostè, bueno, estava presidint la reunió de la Tarraconense.
Exactament. Estàvem pregant, perquè realment de tant en tant també els bisbes preguem, hem de pregar molt, no? I estàvem, sí, reunits fent un dia de recés espiritual, no? Estàvem allí tots escoltant les paraules del doctor Planelles, que ens estava parlant precisament de la maternitat espiritual de l'Església, una exposició preciosa, una meditació, diguem, que estàvem tots atents, i de pronte, pues, va arribar la notícia, no?, com una petita bomba, no?, o una gran bomba, no?, que ens va deixar tots, pues, molt parats. A la vegada, pues, de seguida vam, pues, posar-nos en contacte, no?, amb les nostres diòcesis per veure què s'havia de dir, el que s'havia de fer, i penso que el que havíem de fer en aquell moment era, pues, no sé, donar gràcies al Senyor també, no?, per haver tingut i per tindre un Sant Pare d'aquesta categoria humana i espiritual, no?, i intel·lectual, no dic res, no? I llavors això va ser, per altra part, pues, tots els records que un té d'aquest Sant Pare. A mi em va posar el pali, el Sant Pare, ell hi ha pogut estar bastantes vegades, saludar-lo, encara que sigui breument, recordava de seguida, pues, la seva estància a Barcelona, a Santiago de Compostela, a Madrid i a València, vull dir, tots són records, no?, que et venen de seguida i que estan molt lligats a la teva vida, almenys a la meva vida episcopal, perquè encara que va ser Joan Pau II qui em va nomenar, però va ser, he viscut tot el meu pontificat pràcticament fins ara amb ell, no?
Mm-hmm. Ha tingut a més un any jubilar autoritzat per ell, el de Sant
Fructuós. Exactament,
Fructuós.
He tingut un any, l'any jubilar de Sant Fructuós, i, bueno, i ara també teníem les beatificacions, no?, que ella ens envia el seu legat, el, diguem, per poder fer aquesta magna beatificació que tindrem a Tarragona el mes d'octubre, no? Això serà per nosaltres després un moment també d'unió molt gran amb el Sant Pare, que serà ja, lògicament, un altre Sant Pare, no?
Avui
jo, ja... jo crec que... Sí. Sí,
digui, endavant, senyor.
No, home, jo crec que ens hem quedat una mica orfes, no?, com diem, no?, durant aquests dies, no? Estem així com una mica tots... Perquè, clar, que jo crec que un home amb aquesta doctrina tan clara, no tan diàfana, no?, i diguem que va al centre, jo crec, dels problemes actuals, no? Qualsevol paraula que ell diu, també aquestes d'aquests dies, no tan importants, no? La unió de tothom, no? Hem d'estar tots, realment, ho sentim, això, no? La necessitat de, quan passa, pues, la família, pues, cadascú pensa unes coses, i, evidentment, a l'Església hi ha una grandíssima llibertat de pensament i d'això, però sí, són moments en què un pensa, realment... hem de tirar tots el carro en la mateixa direcció, no? Perquè ara és el moment de reunir-nos les forces per tirar endavant tot aquest gran treball que tenim de la nova evangelització. Jo crec que això és importantíssim.
Una última...
en aquests moments.
Sí, sens dubte, la nova evangelització i molts temes. Potser precisament pensant en la nova evangelització, un àmbit per al qual Benet XVI ha creat precisament un dicasteri propi, un departament propi dins l'Església.
Exactament.
No? Això pot fer-nos pensar que potser tinguem un papa no europeu per primera vegada? Vostè què en pensa? Com veu la figura?
Bueno, no m'importaria, no? Jo, el que Déu... Jo quan em pregunten sobre el nou papa, sempre dic... ja veureu com l'Espírit Sant ens donarà una sorpresa, no? I jo crec que no podem fer més enllà de lo que... suposo que les persones que tenen aquesta grandíssima responsabilitat, perquè jo penso també tantes vegades m'ha tocat votar coses importants, no? La Conferència Episcopal Espanyola, que tu has de pensar, o has de resar, o has de valorar, doncs imaginis, diguem, votar pues, el qui serà aquell, el successor de Pere, no? I aquell que Déu li ha dit, no?, que sobre... aquesta pedra edificaré l'Església. Bueno, són coses, són paraules de molt pes, no? I sapiguent, per altra part, el valor importantíssim que té el Sant Pare dintre de la vida, lògicament, de l'Església, però també de la societat, no?, del món, no? Avui, si hi ha alguna veu important al món, hòstia, em dirà, no? Li sentia parlar abans de la política, no?
Sí.
Per desgràcia, però on està, no? On està l'altura moral de tants polítics, no? I en canvi el Sant Pare, pues, un home sant, un home intel·ligent, un home que parli de lo que la gent vol sentir parlar, encara que de vegades no el vulgui escoltar, però al final jo recordo el titular d'un diari que deia que aquest Sant Pare ens ha ensenyat o ens ha fet pensar. Crec que és important això, que avui la gent no es quedi amb un titular d'un diari, no? I amb uns prejudicis, no?, que hi ha tants prejudicis, sinó que la gent es dediqués a pensar el que ell ens ha escrit. Per exemple, el que ara ha escrit sobre la Quaresma, no?, aquesta unió entre la fe i la caritat, entre si un creu unes coses, però s'ha de viure, no?, certament, no? A vegades diem una cosa i després la nostra vida va per uns altres camins, no?
En definitiva, tot un lideratge moral, el del Sant Pare.
Exactament.
Sí, més enllà fins i tot de les creences. Moltíssimes gràcies, Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona.
A vosaltres,
una abraçada.
Enhorabona pels programes.
Sí, tindrem ocasió de parlar de les beatificacions de finals d'octubre a Tarragona,
bueno, sens dubte. Esperem que us pugui explicar moltes coses, perquè
segur.
Ho estem preparant amb moltíssima, moltíssima il·lusió.
Ho celebrem. Una abraçada molt forta. Adéu-siau.
Pues, un bon dia a tothom. Adéu.
Una pausa i continuem Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Ara fins al 27 de febrer trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5. Sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Preus vàlids només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel.
o una finestra oberta al món.
Un minut i mig i seran 9:15 dins aquesta petita alteració de l'ordre que hem fet en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Reprenem la secció Món sense fronteres després d'haver parlat ja amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Ens comentava abans Àngel Miret que d'iniciatives positives en necessitem moltes en un món tan colpit per la desconfiança i també, naturalment, per la crisi social i econòmica. Comencem, senyor Miret, parlant de monedes socials, una iniciativa que ha sortit ara.
Bé, ara ja fa uns temps, però vaja, en tot cas a l'entorn del que és la crisi, no?
O que ha crescut ara.
Sí, en aquest moment, doncs, això és possible que molta gent no ho sàpiga, doncs ja hi ha un munt d'iniciatives a Catalunya amb una expressió d'alternativa al model econòmic capitalista clàssic, que és la impressió d'una determinada moneda social. En aquest moment, doncs, hi ha diverses iniciatives, a l'Anoia, a l'Eco, que també es diu així l'Alt Penedès, el Mar Eco a Lleida, l'Eco Garraf al Garraf, etc. És a dir, és una mica complicat i cada una té les seves especialitats, no? Em referiré sobretot a una que se'n diu la Turuta, el nom, en fi, és aquest, és la Turuta, que és a Vilanova i la Geltrú, i després les més importants potser són aquesta, i l'altra se'n diu el Res, RES, R-E-S, que també està instaurada a Girona i a Figueres. Es tracta, en fi, que el procés té una certa complexitat i, per tant, no entrarem en el detall, però sí que el que vol és tenir una expressió diversa del que és el món financer, a través d'un sistema de diners, perquè això tenen la plasmació física de diners, és a dir, és un paper, diguem-ne, imprès en diner, que s'intenta que circuli. Per tant, aquell, per exemple, que té més de 300 turutes en el cas de Vilanova, doncs té una deflexió de l'import dels diners. O sigui, es tracta de que aquests diners circulin. Hi ha un munt de botigues ja a Vilanova que accepten la turuta, en toro o en part, és a dir, una part es pot pagar amb turutes i l'altra part es pot pagar amb euros, o fins i tot es pot pagar enterament amb turutes. És una iniciativa que, efectivament, com tu bé dius, també té molt a veure amb el Banc del Temps. Els Banc del Temps, en aquí n'hem parlat alguna vegada, és aquell mecanisme pel qual, fora del sistema financer, fora per aquest sistema, diguem-ne, tan injust que actualment controla l'economia del món, que és el sistema capitalista en estat pur, doncs intenta que la moneda sigui estrictament allò pel que ha de servir, que és estrictament un instrument d'intercanvi de matèria, no? O sigui, doncs, o de matèria o de serveis. Per tant, aquí a Barcelona també n'ha sorgit una a Gràcia i fora no hi ha interessos, és a dir, aquí tothom es pot moure i és una cosa d'aquelles que algú podria pensar d'entrada que són, diguem-ne, ingènues, però mira, doncs, en aquest moment hi ha més de 20 o 25 iniciatives en el país que funcionen a través d'aquest mecanisme, no? Tot això es vincula als Bancs del Temps i alhora es vincula a les banques ètiques. Novament he de fer una crida i la faré tota sempre que pugui, faré allò d'anar-me reiterant, de que la gent ha de saber que hi ha alternatives al sistema financer ordinari, a la gent ha de saber que els estalvis que tenim, qui tingui la sort de tenir estalvis, no sabem amb l'actual sistema on te van a parar aquests estalvis i per què serveixen, i que en canvi hi ha entitats bancàries, i em referiré només a una en aquest moment, el Triodos Bank, que garanteixen unes inversions determinades i que justament aquests estalvis que tenim no van, per exemple, doncs, a la compra o l'especulació amb armament, no van a l'especulació financera, no van a l'especulació, doncs, amb mètodes o amb clíniques, per exemple, per a l'abort, no van per la compra d'armes, de drogues, d'alcohol, de tabac, etc. És a dir, per tant,
una banca ètica perfecta. Vaja.
Per tant, hem de fer tots una crida perquè, tot i que sigui una petita molèstia en un moment donat, doncs mira, aquí a Barcelona ja hi ha del trio dos com a mínim un parell d'agències i en qualsevol cas avui aquells que en sàpien, que són molta gent, es pot treballar també via les xarxes d'internet. Per tant, escolta, estan sorgint iniciatives, estan guanyant força aquestes iniciatives, diguem-ne, de no solament de la banca ètica, sinó de les xarxes de monedes socials, i per tant, escolta, com hem dit tantes vegades també en aquest programa, la crisi és devastadora en molts sentits, però també ens fa guanyar espais en altres àmbits. I mira, des d'aquesta perspectiva, també una altra iniciativa de les moltíssimes que hi ha cada dia és els voluntaris de la xarxa Barcelona Actua, que organitzen cada dijous un menjador social al barri del Raval amb objectiu d'atendre les persones que es troben en risc d'exclusió social. I aquesta gent, diguem-ne, són prop de 300 voluntaris que tenen un centenar de persones. Aquestes persones no solament se'ls dona alimentació, sinó que també se'ls demana quina necessitat de roba tenen, quina talla, i aleshores aquests mateixos voluntaris es coordinen amb Càritas, que és qui té els grans bancs de roba, de manera que la setmana següent se'ls pot facilitar les sabates, els jerseis, els pantalons, el que calgui. Per tant, escolteu, no perdem l'esperança, iniciatives, i aquí, Ignasi, com sempre dic també, els cristians hem d'estar a la capdavanters, o sigui, no ens podem estar...
Tenim una exigència afegida, no?
Absoluta, de predicar amb l'exemple. Una autoexigència, no solament una exigència amb els altres, sinó una autoexigència i sortir del sofà i de la crítica i de l'autocomplaença. És molt important això. Per tant, aquest moviment de regeneració que espero que generi arrel d'aquesta situació desastrosa que tenim en tots els sentits, és una oportunitat fantàstica perquè les virtuts de l'Evangeli i el missatge de Jesús arribi també a la vida ordinària. I, per tant, escolteu, res de desesperança i a posar-nos tots al davant d'aquesta manifestació, ho dic en el sentit figurat, que és la regeneració democràtica.
Doncs queda dit, i a més, tenint en compte que ahir sentíem aquest evangeli de les temptacions, no?, de superar el que ens proposa l'esperit del mal, com va dir Benet XVI, disfressat de bé, de vegades, no?, això, de comoditats i de conformismes. Altres temes, ràpidament, en els minuts que ens queden?
No, mira, també una victòria social és aquesta que ha fet que tots els grups parlamentaris finalment s'hagin vist abocats, ho dic en particular alguns que no els hi feia massa il·lusió, per acceptar la iniciativa legislativa popular relativa a la dació en pagament. Aquest tema que les darreres enquestes ens diu que fins i tot aquells que van dubtar darrera hora, com era el Partit Popular, algunes enquestes ens diuen que fins i tot els votants del Partit Popular, un 90% estan a favor de la dació en pagament. Perquè és una cosa que tothom entén. És a dir, si tu tens hipotecat i t'han deixat uns béns que es gestionen i estan aposentats al damunt d'un bé, si no pots pagar, ja està bé que perdis tot el que has pagat. Però com a mínim que donant les claus, diguem-ne, el deute que ha definiquitat, perquè si no són gent que estan abocats a la mort civil, com s'ha dit alguna vegada, en el sentit que si tu, amb una economia modesta, et quedes encara amb un deute de 100, 150.000 euros, no podràs treballar mai més, perquè el treball se t'endurà el pagament, diguem-ne, que hauràs de fer a les entitats financeres per aquesta quantitat que no has pogut abonar. I, per tant, escolteu, això és un tema de justícia que crec que tothom ja s'ha posicionat. Esperem que els nostres parlamentaris siguin capaços, perquè, clar, la iniciativa legislativa popular vol dir que s'obre ara el procés a Madrid, sí, no vol dir que s'hagi aprovat.
Clar.
I hem d'estar amatents i seguir el tema de manera que aquesta qüestió, que és de justícia fonamental, diguem-ne, d'aquelles qüestions que els cristians, novament deia, des del meu punt de vista, hem d'estar al capdavant de la manifestació, com et deia, realment arribi a bon port i aquesta dació en pagament es pugui dur a terme per totes aquelles persones que han estat desnonades per llançaments hipotecaris per part de les entitats financeres.
I encara un últim tema, si vol, senyor Àngel Miret.
Doncs mira, el pressupost de la Unió Europea, el pressupost és un pressupost de crisi en el qual fa una mica de riure, però tothom resulta que ha guanyat. Aquí hi ha hagut una tensió entre els països del nord i els del sud i l'est, els del nord que reclamaven uns pressupostos més austers i els del sud i l'est que, en canvi, demanaven uns comptes més ambiciosos que ajudessin les economies més afeblides. Aquí, al final, sembla que tothom ha guanyat. La veritat és que és un pressupost de mínims per una Europa en crisi i, per tant, en fi...
I Espanya continua amb balanç lleugerament favorable.
Sí, amb un balanç positiu, d'això se'n va anar a glòria
el president Rajoy,
però, en fi, a mi em hauria agradat més de que, més que presumir de si el balanç és positiu o no, que hi hagués hagut una ampliació important de les partides dedicades a les polítiques de creixement, de lluita contra l'atur juvenil, en el qual, efectivament, s'han atorgat 6.000 milions d'euros en els propers anys. Esperem que Espanya no solament tingui una quantitat important d'aquests 6.000 milions, es parla de l'entorn dels 1.000 milions, sinó, sobretot, Ignasi, amb això acabo, sobretot que se sàpien utilitzar correctament. Ja no estan els diners, quan també és important, sinó que se sàpien utilitzar adequadament, competents gestors.
Doncs bé, només recordar que juntament amb la comunitat de Sant Egidi vostè presentava la guia de com dormir a Barcelona, no? La guia dels sense
sostre. Sí, és una iniciativa de la comunitat de Sant Egidi de fa ja diverses, i vam tenir la satisfacció de que l'Ajuntament ha pagat la part de l'edició i, per tant, serà un instrument molt útil per les entitats parroquials, en fi, pels propis persones que estan al carrer.
Gràcies, Àngel Miret. Mont sense fronteres torna dilluns vinent, si Déu vol. Bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
I ara, amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi, us deixem amb l'Oriol Casals i La vida en solfa.
Ràdio Estel. radioestel.cat. El teu portal, la teva actualitat, a la xarxa.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Corte Inglés.
Fem 36 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona. Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 9 de març comença l'Escola de Sardanes del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts un dia més, Vides Musicals, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui coneixerem l'Ambrosio i en Miquel. L'un va començar amb la música de petit, tot i que després la va haver de deixar per la feina. L'altre no s'hagués imaginat mai que algun dia dedicaria una part del seu temps a la música. Actualment, tots dos toquen a la banda Unió Musical de Tarragona, l'un al saxo i l'altre a la tuba. Amb els instruments de metall posen la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Ambrosio Gala Martín, 76 años. Nací en Peraleda del Saucejo, provincia de Badajoz. Vivo en Tarragona desde hace 5 o 6 años.
Josep Miquel Marzà Enrique, 60 años. Soc de Tarragona.
Yo toco el saxofón tenor en la banda sinfónica y en la banda de iniciación de la Unión Musical de Tarragona.
Jo toco la tuba, el baix, també a la banda titular i també col·laboro amb la banda juvenil.
Coneguem la seva història musical.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro.
De pequeño ya iba yo a ver los bailes y los músicos y las orquestas, porque me gustaba, ¿no?, de pequeño. Estas orquestas las veía en mi pueblo. Era un salón de baile donde iba la gente a bailar. Pues yo tenía 10 o 12 años. Entonces se sonaban las canciones clásicas, tradicionales, de boleros, bambos, chachachas y cosas de estas, ¿no? Dos gardenias, por ejemplo.
De esos besos que te di y que jamás encontrarás.
Bueno, bailaba yo solo. Yo solo bailaba. Porque yo era pequeño y no podía ser una pareja por allí, no iba a bailar, ¿eh?
como cuando estás. Por motivos de trabajo, mi familia se trasladó a Puerto Llano, Puerto Llano de la provincia de Ciudad Real. Y allí ya, más de mayor, ya empecé a trabajar en Calvo Sotelo, o sea, la empresa que antes era Calvo Sotelo, que ahora es Resol. Y ahí ya, bueno, fueron mis primeros pasos de música, del aprendizaje de música. Empecé a estudiar la bandolina. Se mueren. No es muy difícil, el violín más difícil, ¿eh? Porque la bandolina eso va con púas y me defendía bastante. Bueno, tocaba el paso doble del mundo, por ejemplo, el gato monté y estas cosas, ¿no? Las cosas que se utilizaban antes. ¿Sí? No aprendí mucho porque luego ya lo dejé y ya me dediqué al saxofón.
Jo, records musicals, molt pocs, per no dir cap. Que estava era escolar aquí a una parròquia d'aquí a Tarragona, de Torreforta. Van muntar un cor per cantar als escolans i a les primeres proves me van dir que la meva veu no funcionava i, bueno, i en vez de cantar pues, me dedicava a ajudar el capellà a l'altar. I de música, bueno, jo pràcticament la meva joventut va estar dedicada a l'esport. Vaig estar jugant a futbol fins als 18 anys. Després vaig estudiar, després me vaig casar, vaig seguir jugant a futbol sala. M'agradava millor, escoltava la ràdio, escoltava una peça, però no he tingut mai una afició a la música, a escoltar música, o anar a un concert, o anar a ballar, no m'ha agradat mai. Pues la meva dona és una gran ballarina i bueno, sempre que de més joves anàvem a ballar teníem trifulques perquè, clar, jo evidentment me sentava allí i si no m'arrastraven no sortia, no? I al final, pues, bueno, s'ha aconseguit ballar una mica. La banda unimusical té 20 anys, aquest any fa 20 anys d'existència. Jo n'he estat 14 anys a la Junta, com a tesorer i com a vicepresident, i tota la meva món musical s'ha desenvolupat amb una junta d'una banda, he anat coneixent els problemes, els inconvenients que hi ha. I vam decidir fa 8 o 9 anys crear l'escola d'adults. Evidentment, com hi havia poca gent, doncs què vaig fer? Em vaig apuntar jo a l'escola d'adults per estudiar, per fer número.
Conocidos que tenían una orquesta y entonces yo estaba deseando entrar en esa orquesta, ¿eh? Y entonces empecé a aprender el solfeo y todo esto, el lenguaje musical, y ahí ya me inicié y empecé y al año por ahí pues ya entré en la orquesta. Cuando fui a la mili, yo me llevé el saxofón allí y allí tocaba, en el cuartel que teníamos allí, ¿no? Entonces, desde allí, cada sábado iba a Madrid y me buscó un profesor y allí me daba clases de saxofón. Era un profesor muy bueno, era el solista de la banda municipal de Madrid. Y cuando salí ya, que ya vine de la mili, pues ya me incorporé en Puerto Llano también, en otra banda, tocando en un quinteto que se llamaban Los Quimboy. En Puerto Llano toqué en 3 o 4 bandas. Y luego yo ya me metí en unas empresas donde hacía trabajo fuera, montaje fuera, y tenía que salir al extranjero y bueno, eso ya lo dejé. Estuve rodando bastante tiempo, casi, hasta que me jubilaba, vaya.
La primera pregunta que em va fer la noia que teníem de professora, em deia, Miquel, quantes ratlles hi ha en un pentagrama? I vaig dir, no ho sé. O sigui, d'aquí dic que jo no en tenia ni idea. I bueno, doncs jo vaig treballar molts anys, vam crear l'escola, i vaig anar estudiant, estudiava solfeig, i un dia el senyor Massaguer, que era l'antic director, em diu, Miquel, tindràs que agafar instrument. I jo, pues vale, ja m'ho diràs tu. I diu, agafa la tuba que no tenim cap. I dic, no tens cap més petit? I així va començar tot. l'empanyada que vaig tindre per poder-la fer sonar. Va costar, però bueno, el professor que tenia en el seu moment, que era el Jordi Massip, no em va deixar caure la moral per terra. Jo segueixo aprenent. Soc un amateur que estic a la banda gran pues, per necessitat o per carència de tubes, però el meu nivell tampoc és òptim com per arribar a tocar totes les peces o totes les parts de les peces que toc.
Pues vuelvo a enganchar cuando me he jubilado. Al poco tiempo empiezo a vivir aquí, una vez jubilado, sí. Tengo un vecino que toca el saxofón alto y conocía a varios. Y entonces, pues como estaba buscando un sitio para tocar, pues me dijeron, mira, ahí puede entrar, ¿no? Y efectivamente vine y entonces empecé aquí a estudiar otra vez y a ponerme al día. Bueno, y ahí estamos. Primero en la banda de iniciación, está un año, y luego ya he hecho unas pruebas y pasaba a la sinfónica, a la titular.
La veritat és que jo mateix estic sorprès de lo que estic arribant a tocar, perquè quan vaig començar ni en pel cap m'entrava que pogués arribar a fer sonar aquell aparato. Quan comences, doncs, dius, això és difícil, això és complicat, però a mesura que et van sortint les coses, comences amb l'escala i de l'escala te surt una nota i quatre no, i l'altra sí, i un dia te posen un exercici i dius, bueno, doncs no ha sortit malament. Te va engrescant, no? El meu repte és arribar a poder fer cada classe que tinc jo, perquè jo segueixo classe cada setmana, doncs els reptes que tinc m'encoratgen doncs, per seguir estudiant i seguir intentant arribar al màxim que pugui arribar, que no sé el que serà.
Pues a mí me aporta una satisfacción enorme. Es toda mi vida. O sea, mientras estoy en esto no pienso en otra cosa y estoy muy feliz con la música, muy feliz.
Jo, principalment, en el moment que estic ensejant o estic a classe, és una evasió total. T'oblides del món, només estàs pendent de la partitura, del director, i en aquells moments és una vàlvula d'escape impressionant. Per la part, com jo he estat tants anys a la Junta, el que m'ha servit és per conèixer molta gent de bandes no només de Catalunya, sinó nosaltres amb la banda titular doncs hem estat a Astúries, Mallorca, Sevilla, Andalusia, Galícia, bueno, hem recorregut a França, la banda juvenil, molts intercanvis, he conegut molta gent i això per mi és suficient poder conèixer gent d'altres llocs, d'altres indrets que fan el mateix que tu i amb això per mi és impagable, o sigui, poder tindre una amistat per tot arreu.
Començar un instrument des de zero quan ja som grans no és cap bajanada. Al contrari, pot ser un estímul i una manera de mantenir moltes funcions actives. Escoltem-ho.
Parlem amb Patrícia Martí, musicoterapeuta.
Que bonic, no? Que en un moment, en una etapa de vida com aquesta, poder introduir un element nou és un repte, certament és un repte. Hi haurà moments de tot a dir, que bonic això, i hi haurà moments a dir, abandono, deixo, surto corrents, això no sona bé. Sisplau, constància, ànims cap endavant. Ja trobarem, o ja es trobarà, no?, la manera de dir, va, superem aquest petit obstacle o aquest gran obstacle, però sigui el que sigui, crec que la música et pot aportar molt, no?, a nivell personal, a nivell emocional, a nivell global. Quan toques un instrument estàs moltes estones tu amb tu mateix, però després el fet fet de poder-ho oferir als altres és molt engrescador per tothom. Que els nets puguin veure com el seu avi està aprenent a tocar qualsevol instrument, crec que és un llegat impressionant, és un missatge de vida i que presenta la bellesa d'una manera atractiva i d'una manera molt diferent a com molts mitjans de comunicació moltes vegades presenten, no? Crec que el fet que una persona gran toqui un instrument o aprengui a tocar un instrument dona una imatge de fer-se gran des de la potencialitat i no des de la carença, perquè tot i ser gran es poden fer moltíssimes coses i una d'elles doncs, és apuntar-se a una escola de música, a aprendre un instrument o, com dèiem abans, cantar amb una coral.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I finalment, coneguem dues de les cançons preferides dels nostres protagonistes d'avui.
M'invita a escuchar La Sarda de Monti. És italiana. És una obra impressionante. En la radio, la he escuchado en muchos sitios y fui una vez a un concierto y en una película que vi y el violinista que tocó la Sarda de Monti se basaba en la música. Cuando la escucho me siento relajado, me siento ya en otro mundo, se me va todo de la cabeza. Bueno, a mí en principio me gusta toda clase de música, pero en especial esta.
Que vaig sentir per primera vegada per la banda Unió Musical de Tarragona quan jo encara no tocava i em va impactar molt, que el desè aniversari és d'un 1812. Espectacular, de metall, de percussió. La primera vegada que la vaig sentir precisament al Palau de la Música me va impactar i des de llavors, sempre que l'escolto, me segueix agradant cada vegada més. Jo, si un dia el director la tragués, me faria gràcia tocar-la, evidentment, sí.
Para mí la música es todo. O sea, no me gusta los bares, no me gusta el fútbol, la televisión la veo pero poco. Pero lo que es la música ya es lo que más me va, es todo en mi vida, aparte de mi familia, claro.
El la música per mi ha sigut un descobriment, evidentment, i amb aquest tram final de la vida, no?, per dir-ho alguna cosa, que esperem que encara em quedi bastants anys de bufar, pues, la veritat és que és un hobby, una distracció impressionant. Necessita molta dedicació, però a mi em compensa sobradament.
Si sempre ho hem buscat, com si sense buscar-ho ens hi hem trobat, la música sempre ens porta aquesta sorpresa. Amb ella creem un vincle que després es fa difícil de desfer. Això és el que passa quan posem la vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Estem en temps de Quaresma i un dels aspectes que ens interpel·la a tots els creients és la lluita contra aquelles coses que fan de la nostra condició humana una font de febleses. I una d'elles és el mal del món, que de vegades, com ens recordava ahir el Papa Benet XVI, es disfressa de bé. I això fa que sigui més difícil de combatre. El Papa està d'exercicis i ahir ens demanava que preguéssim per ell i pel seu successor. És una crida que també fem extensiva a tots vosaltres. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat des de les 8 acompanyant-vos. Avui el Xavi Aguilar, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.